Al final ahir vam arribar amb una temperatura màxima de 23,4 graus a la ciutat de Lleida. Temperatura màxima des del passat 2 de novembre. Però ull, que avui encara fa bona temperatura, però tots ens diuen que demà... Què passarà demà? Li preguntarem ara a l'Armando. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous avui, 18 de març del 2021, són les 12:20 minuts. Dic, li preguntem a l'Armando, per si t'incorpores avui no coneixes. L'Armando Álvarez és el nostre meteoròleg, que ara, en un minut, està aquí amb nosaltres explicant-nos quina és la previsió meteorològica. Encara que avui... Ara mateix estem a 14 graus a la ciutat de Lleida, només és un per sota de que ahir, a la mateixa hora. Avui encara no, però demà sí que es preveu que el temps variï i molt. En parlarem tot seguit també de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, amb especial menció al ple de la Diputació de Lleida, que està sent entretingut, per dir-ho d'alguna manera. Parlarem dels consells veterinaris, com sempre, des d'Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, i parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de nieve, que, escolta, ara que s'ha aixecat ja el confinament comarcal, almenys, hi ha mobilitat per tot Catalunya i sembla ser que, almenys, es pot anar a les pistes d'esquí. Veurem si el cap de setmana... meteorològicament parlant, és un dia en el que hem d'anar cap a la muntanya, o no, ja veurem. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt
o
bon
sigui,
dia.
Que el primer cap de setmana que ens podem moure per tot Catalunya no serà un cap de setmana especialment que sigui bo moure's massa, no?
Bueno,
és... O ja en parlarem.
Mira, esta entrada freda que... està tan anunciada que ja semblarà que ens vindrà poca cosa comparat al portent del dimarts de la setmana passada, veient-lo venir, i no acaba d'arribar, i sí que està arribant en aquests moments en l'Alt Pirineu, a les cotes altes del Pirineu. Bueno, jo he vist ja webcams i imatges que estan fabricant neu artificial, que està nevant a la cara nord a intervals, i sí que ve molt fred, però serà de curta durada.
Vale.
Podríem dir que el diumenge seria el dia més bo, i després tota la setmana que ve.
Pues Armando, te deixo demà divendres tot el gruix de temps, perquè parlem de tot el cap de setmana, que ja va que serà diferent hora a hora, com el que diu.
Un apunt, que la gent que vagi per primer cop a esquiar, perquè, clar, enguany seria així, no?, legalment,
sí.
Doncs que és molt tard, estem en una inclinació del raig solar,
sí.
Igual que a la de final de setembre. El dissabte ja faria sol a la cara sur, potser no tant a la cara nord, i diumenge molt assolellat a tot arreu. Ens hem de ficar una crema solar, però
sí.
De pantalla total.
Sí.
Perquè la radiació solar serà molt intensa, més la reflexada per la neu. És una indicació que altres anys també passa, però enguany encara més perquè no hem pres el sol d'alta muntanya.
Tens tota la raó, la incidència solar serà molt forta.
Escolta,
Armando, de manera breu, per aquesta tarda...
Aquesta tarda aniran augmentant els núvols, sobretot al Pirineu, nevades a qualsevol cota al Pirineu, que s'aniran augmentant, sobretot al vespre nit, un augment de la força del vent. El vent continuarà fort avui, demà i demà passat a les cotes altes del Pirineu. De fet, ahir van tancar les parts altes de l'estació de Baqueira. Vents molt forts, 80-90 km per hora, a cotes altes, que es notarà també a la resta. I demà divendres és quan arriba la clatellada freda, però amb més núvols, precipitacions molt abundants a la cara nord del Pirineu, no tant a la cara sur, estem parlant de 30 centímetres en 24 hores a la cara nord, menys de 15 a la cara sur, i després els ruixats i tempestes variables que podria haver, se concentrarien més a les comarques de Barcelona, sur de Girona i de Resquilló, poden afectar les de Lleida, limítrofes en Barcelona, la Segarra, el Solsonès, una mica potser a les Garrigues, em sembla que poca cosa, i un descens de temperatures que dels 23,4 d'ahir potser demà no passarem de 14-13, i amb més núvols, variables, sol, nuvolades, vent, un ambient desapacible, que després de cara a dissabte ja quedaria assolellat i amb una mica de vent, i de cara a diumenge ja no faria vent i seria un dia completament assolellat, i haurem de mirar les glaçades que ara sembla que que minvan, que escurcen, que no serien tan fortes a dia d'avui, això sembla, ja. Dissabte, i haurem de mirar la nit de dissabte a diumenge, que és la nit important de cara al risc de glaçada.
Doncs demà divendres
demà concretarem.
Acabem d'afinar tota la previsió. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu, fins demà.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Té raó l'Armando, perquè és veritat, de vegades quan ja en parles tant de que farà tan fred, després arriba i serà una baixada considerable de temperatures, però potser esperem una cosa que no és la que arribarà i ens pensem que, mira, no ha sigut res, no, home? Aviam, de 24 de màxima a 14 de màxima són 10 graus menys. És una barbaritat. El que passa és que potser ens pensàvem que tornava l'hivern i que estaria tot Lleida nevat. Doncs, home, no serà així. Però és veritat, això, quan t'ho diuen tant, després quan arriba i no arriba ben bé el que et penses, o l'altre, que això sempre m'ho diu l'Armando, l'aire es mou molt. O sigui, el que ahir, la previsió deia que potser afectaria les comarques de Lleida, després l'aire va bufant, i en lloc de les comarques de Lleida, ara són les comarques de Barcelona i Girona. Que això també és així, eh? Vull dir que pel temps, això de les comarques no existeix, i el territori és petit comparat amb les masses de núvols a la velocitat a la que es mouen. En fi, demà ho sabrem, ja que tan mà, de totes maneres, eh? Vinga, comencem l'actualitat informativa parlant del ple de la Diputació de Lleida, perquè hi havia, entre d'altres, un tema estrella avui, i és que la Sindicatura de Comptes ha fet aflorar la contractació irregular a la Diputació de Lleida a l'any 2017, quan hi havia el president Joan Renyer, per valor de 1,4 milions d'euros. Sobre això s'han anat pronunciant els diferents grups polítics i, per exemple, en Comú Podem, amb la diputada Elena Ferre, expressava això.
Tot plegat el que demostra és una negligència absoluta en la contractació i un incompliment sistemàtic de la llei, amb unes dinàmiques que són clarament despòtiques, autoritàries i opaques, i que van, òbviament, en perjudici dels nostres municipis, de la contractació pública i dels serveis que estem oferint com a administració. La responsabilitat política ha de portar a exigir la dimissió de totes les persones que ocupàvem càrrecs dins la Junta de Govern de la Diputació durant almenys l'exercici auditat.
Podem esperar que dimiteixin o se'ls pot apartar, però estem a l'any 2021 i estem parlant del 2017. Aquestes persones que gestionaven tot això segueixen els mateixos llocs de treball. Sobre això també s'hi ha pronunciat la Maria Borrell de Ciutadans.
Que vamos a luchar por cualquier y vamos a llegar hasta el final, porque los hechos puestos en este informe, puestos de manifiesto, son de extrema gravedad y denotan que pueden ser constitutivos de indicios de fraude.
Recordem que el 2017, qui era president Joan Renyer, és de Convergència, de Junts, per entendre'ns, i Rosa Pujol, avui, diputada de Junts, a la Diputació de Lleida, parlava d'aquesta manera sobre aquest assumpte.
Reconèixer i acceptar que certes actuacions, decisions i actituds de la institució en presidències del passat no s'han fet bé, que es podien fer millor, hi ha errades de fons importants.
I ja està. Hi ha hagut algun error. Es podia fer millor. I ja està. Estem parlant de assignar, ha dit, 1,4 milions d'euros. Es poden fer les coses millors. Bueno, en fi. Perquè vegeu com està anant el ple de la Diputació, entre d'altres coses. S'ha votat una moció que jo crec que, vaja, no s'hauria de votar això ja, però una moció tan evident que és que es faci allò que s'aprovi. Ulla, és a dir, als plens de la Diputació, com els de l'Ajuntament, doncs hi ha mocions i s'aproven accions. Doncs avui hi ha sobre la taula i s'ha de votar que realment la Diputació es comprometi a fer allò que aprove que ha de fer. Fins a aquest extrem hem d'arribar. Doncs aquesta votació resulta que els dos partits que estan governant, Junts i Esquerra, no l'han votat. No l'han votat. I Elena Ferre, d'En Comú Podem, diu que com pot ser que els partits de govern no donguin suport a assumir el compromís de complir amb allò que s'aprove. Així estem. Això és la Diputació de Lleida. En fi, canviem de tema. A l'Ajuntament de Lleida, Miquel Pueyo reclama a Adif que el tren d'alta velocitat de baix cost pari a Lleida, que recordem que de moment encara no està clar que pari a Lleida. De fet, no està previst que pari a Lleida. El Paient Cap ha enviat una carta a la presidenta de l'ENS on expressa la seva preocupació, perquè si no seria seria la gran oblidada. És a dir, seguiríem estant al mig del no-res. Per tant, ha de parar a Lleida. Hauria de parar a Lleida. I amb crònica coronavirus, Covid-19, digue-li com vulguis ja, li haurem de ficar un nom en aquesta secció. Com dèiem ara l'Armando, aquest cap de setmana és el primer en el que tenim ja l'obertura del confinament comarcal. Ens podem moure per tot Catalunya. Les ganes de viatjar han fet que es disparin les reserves per aquest primer cap de setmana sense confinament comarcal i també per Setmana Santa, que està aquí mateix. Entre els destins més sol·licitats per als propers dies hi ha cases rurals i allotjaments a l'interior de Catalunya. Però és que alhora, per exemple, la Seu d'Urgell ha d'allargar una setmana les restriccions perquè no han millorat les dades epidemiològiques de la Covid-19. L'índex de risc de rebrot és de 843 punts i la taxa de transmissió, la RT, és de 1,6. Tenen 4 pacients ingressats al Sant Hospital. Això és una part del territori. Després parlarem d'altres comarques. Hores d'ara, les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida han baixat a 100, que són 3 menys que el dia anterior. I segons Salut, els pacients crítics a les UCIs es mantenen en 24, els mateixos que ahir dimecres. Pel que fa als nous casos de Covid-19, Salut ha notificat que aquest dijous, això són d'ahir, evidentment, són 94 nous contagis diagnosticats amb proves PCRs a les comarques de Ponent i 19 a les comarques de Muntanya. Ull, perquè hem arribat al total de 37.037 positius amb PCR a la província de Lleida en un any i uns dies, en un any i uns dies des de la pandèmia. Més de 37.000 casos. Ahir teníem 151 en 24 hores, avui tenim 113 casos. És una barbaritat, és una xifra altíssima. Això fa que a la Regió Sanitària del Pla de Lleida el risc de rebrot estigui a 291 punts, la RT estigui a 1,05, per tant, si està per sobre de l'1 estem en pujada, molt lleu, però en pujada. A la comarca del Segrià el risc de rebrot és de 333 punts i la RT de 1,02, i a la ciutat de Lleida, que ha baixat lleugerament, el risc de rebrot és de 352 i la RT és de 1,09. Avui era de 1,12. A l'Alt Pirineu i Aran sembla que es comença a estabilitzar la situació, encara per sobre de l'1 la RT a 1,12 i 424 els punts de risc de rebrot. I a la comarca de la Vall d'Aran el risc de rebrot és de 831 punts i la RT està al 1,00. Ull, perquè a nivell de tot Catalunya també la pujada és mínima, però ha pujat, risc de rebrot a 190 i la RT està a 0,99, que és el límit per considerar que estem en pujada o no. En fi, va, que fem una pausa i marxem cap a
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que parlem de temes veterinaris. Ja saps que ho fem amb la Imma Sabater, que és la infermera veterinària, que trobes a Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, a www.anadonvet.com, està a les xarxes socials també, i després al telèfon les 24 hores del dia, el 973-266-388. Ja anava directe, jo sense... Recordeu quan no fèiem anar el 973 al davant? Ja fa molts anys, d'això, però bueno. 973-266-388. A les 24 hores del dia, si és fora d'horari comercial, et contestarà un veterinari que està de guàrdia, però que sigui una urgència, si no us espereu a l'endemà, eh? Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, jo, ara, quan he dit això, tu te'n recordes dels telèfons a Lleida quan eren sense el 973 al davant?
No.
No?
Pues sí.
Pues imagina't, o sigui, tu ets bastant més jove que jo, doncs.
No.
Sí.
Bueno, jo igual tinc, a lo millor lo que vol dir això és que no tinc tan bona memòria.
Ah, bueno, potser. Tu deus de ser, més jove, ja ho dic jo. Però abans dèiem, sí, home, el 26-63-88, vale, però sense el 973.
Ah, vale, però sí, quan anaves a trucar el marcaves.
Bueno, no. Abans no.
Ah, vale.
Abans.
Ah, vale, perquè jo me'n recordo que si dèiem, ah, truquem al 23, 24, 30, claro. Però sabíem que a l'hora de marcar teníem que ficar 9, 7, 3.
Ah, però tu ets molt jove, per tant...
Sí, sobretot això, jo crec que tinc Alzheimer. I tu te m'entens millor.
Bueno, no ho sé, eh? En fi, Imma Sabatet, estem trucant a Nadon Veterinaris. Bueno, per cert, què tal? Segueixen venint gossos, gats, ocells, de tot, no?, a la consulta?
Ara... gats i gossos.
Ah, gats i gossos, sobretot, eh?
Sí.
Bueno, a més, no és el tema que anem de tractar avui, però ja sabeu que anem de cara al bon temps i això vol dir que s'ha de desparasitar.
Sempre.
Eh que sí?
Sempre.
Ho dic bé, eh?
Ho deus molt bé.
No, és que al final jo, la Imma, si mai acabo tenint un gos o un gat, ho tinc claríssim. Ho ha dit tantes vegades que... no, i a més hem vist que realment et pot traure molts mals de caps. Portava el tema de la desparasitació de manera regular, que com ja ens va dir la Imma la darrera setmana, vull dir, no és una cosa que es fa un cop a la vida i ja està, sinó que s'ha de preguntar si és cada mes o cada tres mesos.
De l'animal. Sí.
En fi, escolta, avui anem a parlar d'una cosa que, mira, jo de petit també ho vaig tenir, això, d'otitis.
Avui d'otitis.
Però otitis de gats.
Avui ens centrarem a la de gats. La pot tindre igual un gos, però avui ens centrarem a la de gats.
Otitis de gats. Bueno, què és l'otitis, realment?
Vale, l'otitis és una inflamació de l'epiteli que cobreix el conducte auditiu i del pavelló auricular. Aquesta inflamació sol causar dolor i pèrdua d'audició temporalment, entre unes altres coses.
Clar.
Val? Com ho notem, això?
Com ho notem?
Bueno, lo més
home, si vas girant el cap, suposo, no?
No, és que rasque molt.
Rasque molt l'orella.
O sacseja molt.
Ah.
Vale? Que amb les potetes del darrere...
Parlem de gats avui, ja? Parlem de gats, ja? Recordeu.
O sacseja, sí.
Si veieu...
Després també, si ens fixem, a vegades podem veure que està vermella o inflamada o inclús supure negre.
Uh-huh.
Val?
Tampoc cal que se'ns ocorreixi agafar, estirar-li l'orella i amb el mòbil ficar-li allí la llum i veure què veiem nosaltres.
Ni que això, ai, que bé que has dit això.
Que no hi entenem nosaltres, vull dir que tampoc cal.
No, i sobretot, mai ficar hisopos d'aquells,
els
palitos aquells.
Ui, no, allò no. Allò, ja ens han dit que no va bé ni per la gent. O sigui,
no. Podem fer molt mal, amb això.
O sigui, compte amb això, eh? Res dels bastonets, a veure què surt.
He dit hisopos i tinc una companya per aquí que ha pensat el mateix que tu, no sabrà el que és, i me diu palitos.
Ah, clar, és que clar, em parla... només falta que em diguis ja les coses amb el nom científic i així ja no m'enteraré de res. Bueno,
pensat el mateix que tu, ella.
Els bastonets de l'orella, que no.
Exacte.
Ja ens han dit que no són bons ni per nosaltres, ni pels animals, ni per res. Per tant, és que no cal ni que en tingueu a casa, ja, com el que diu. Bueno.
No. Bueno, per unes altres coses pot ser sí, però per orelles no.
Per orelles,
vale?
No. Otitis, escolta, això com és de bé? És a dir, per què un gat,
vale,
pot tenir otitis?
Ara diré quines causes poden ser, però el que tinc que dir primer, perquè per entendre'ns, és la principal, que és la més comuna, és l'otitis externa. Mm. És la menys greu i la més fàcil de tractar.
Uh-huh.
Afecta a cau d'orella extern, és a dir, el conducte auditiu des del pavelló fins al timpà.
Mm-hmm.
Val? La part més externa de l'orella, diguéssim.
Sí.
Després tenim l'otitis mitjana, que aquesta otitis sol produir-se més comunament quan l'otitis externa no s'ha tractat o s'ha tractat malament.
Mm-hmm.
Vale? I, claro, cada vegada que no la tractem bé, ens trobem el timpà que s'ha inflamat més.
Clar.
I fins i tot es pot trencar, degut a l'otitis.
No, i a més cada vegada es va costant més cap a dins, per entendre'ns.
Claro, i després l'última és l'otitis interna, que és la inflamació de l'otitis interna, que això sí que no es veu res de fora, eh?
Ja.
I aquesta generalment es pot produir per un cop o per una otitis mal curada.
Per un cop?
Per un cop, sí, a vegades per un traumatisme.
Ah, caram.
Estan jugant i se donen un cop.
Ah.
Vale? I pot produir aquest cop una otitis
interna. Un cop a la zona del cap, de l'orella.
O també, el que dic, que una otitis externa o mitjana no s'ha tractat bé, o no s'ha tractat.
Ah, escolta.
Vale, les causes.
Sí.
Vale, la externa, que és la que diré les causes perquè és la més comuna...
Perdó, abans que arribis aquí...
Sí.
Això segueix algun ordre? És a dir, jo no puc tenir la interna... Bueno, no puc tenir... O sigui, no pot tenir la interna sense haver passat primer la mitjana o
no,
la
si
exterior?
No, si és per un traumatisme, sí.
És directe, eh?
Si és per un traumatisme, sí. Ara, si és per lo, perquè una
malcurada
externa no s'ha tractat i l'hem deixat passar el temps, o l'hem tractat perquè a vegades el que passa molt, les otitis són molt llargues de... El tractament, sí. A vegades, és molt llarg.
I el deixem a mitges.
I les persones veuen que està millor a la setmana i diu, ja no li fico més.
Ja està, malament.
I t'hem dit que li donis 3 setmanes, per exemple, no?
Clar.
Doncs és això, se va fent la mitjana i després la interna.
Ahà. A veure, otitis externa.
La externa, que diré les causes que és la més comuna, és àcars, tornem-hi.
Vaja.
Àcars, vale? Aquesta és responsable, parlem de gats avui, eh?
Sí, sí.
És... La més comú i és el responsable de gairebé el 50% de l'otitis amb gats.
Déu-n'hi-do.
És molt contagiós entre gats i també als gossos.
Bueno.
Vale? I provoca molta picor. I es veu molt negre l'orella.
A la gent pot
una
saltar o no?
Una marró, eh?
A la gent pot...
No. A un altre gat i al gos o un altre animal que puguem tindre, vale?
Vale. Ja veus que jo sempre pregunto el mateix, però...
Sí, i és més comú en gats joves.
Vale.
És més comú, no vol dir que els grans no la puguin tindre. Mm-hmm. Després també es pot ser per una intolerància als aliments o una atòpia.
Mm-hmm.
Val? I després també... pel sobrequeixement del llevat com la malassàcia, te'n recordes?
Ah, sí, 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 sí.
Pues un sobrequeixement de la malassàcia. Després poden ser neoplàsies de glàndules seruminoses que apareixen uns nòduls ulcerats a la oïda del teu gat, també pot ser per això, i després per trastorns autoimmuns.
Bueno. Veig que hi ha un ventall de possibilitats, sí. És a dir, si veieu que el gat es toca molt l'orella i mou el cap d'un costat a l'altre, cap al veterinari, vaja, directes.
Claro, quins són els símptomes que veurem a l'otitis amb gat? En el cas de l'otitis externa, els símptomes més comuns són excessiu gratat. No paren, se fan fins i tot ferides. Els gats amb les potes del darrere se fan ferides de tant que es rasquen. Vale? S'estan gratant, no paren. I no pare de sacsejar el cap. Com si volgués treure alguna cosa
de dintre. Sí, clar.
Després, el que dic, podem veure feridetes, costres... I puestos que no, alopècies, que no hi ha pèl, però és de tan rascar també.
Clar.
Vale? Que no li, ja no li, ni li creix el pèl allà. Després podem veure també el canal auditiu que està inflamat, enrogit, que veurem pues, que està, ho veiem massa vermell.
Bueno.
I la segreció aquesta. I després, també una altra cosa, a vegades caminen amb cercles.
Ah, val.
Vale?
Si allò que gires el cap i va caminant i va girant.
Va
no?
caminar vale. amb cercles o pot decantar el cap per un costat. A causa de la infecció li fa tan mal que va amb el cap pues decantat sobre un costat, vale?
Bueno, si veieu qualsevol d'aquestes coses, no està de més una consulta al veterinari.
I després una altra cosa que també espanta molt, a més de caminar en cercles, és que apareix una tercera parpella estesa sobre l'ull.
Com?
Sí, ells tenen una parpella que normalment nosaltres no la veiem i quan s'inflama sembla que sigui un bulto que li surt de l'ull.
Ah, mira.
Val? I també espanta molt perquè veus un ull molt, molt estrany.
Escolta, Imma, evidentment té cura, això.
Sí, s'ha de tractar.
En què consisteix normalment? Ja sé que depèn
normalment,
de la...
Normalment és unes gotes amb antibiòtic, antiinflamatori...
Unes gotes a l'orella.
Pots a l'orella...
Escolta, veneu juntament amb les gotes un kit d'immobilització de gats o no?
No, això vaja. És la perícia del propietari.
Ja, perquè, a veure, el gat la primera vegada potser s'ho deixarà fer, però clar, la segona, que ja sap per on va la història, igual no s'ho deixa fer, això.
Sí, els gats són, i ficar-li les gotes a les orelles. Ah, després una altra cosa. Quan veiem, perquè desespera molt, que clar, ho veus tot negre, l'orella, una segreció marró,
ja
olor,
ja
té molta olor...
Que no fiqueu el dit ni un palet ni res allà dins,
no? Quan li fiquem la gota, diguéssim, se té que fer amb el dit, sona així perquè té líquid, clar. I ells què fan? Automàticament.
Ja, però a veure, Imma, que estem a la ràdio, a mi que em diguis, amb el dit ha de fer, a veure com ho has fet...
a l'hora ja tu fiques el sos...
No, ja, però clar, el soroll no em serveix.
Li fiques la gota, sí? Li tanques l'orella, diguéssim, li fas una mica de massatge.
Ah, això, vale, vale.
Vale, li tanques l'orella i li fas... Li sacseges,
ara sí,
i,
ara claro, sí.
Amb el líquid sona...
Vale, ara sí.
Vale. Vale, quan tu treus els teus dits de la seva orella...
Hem de fer vídeo d'això, perquè és que si no...
Sí, hem de fer vídeo, és veritat. Què és el primer que fa l'animal? Sacseja.
Clar.
Clar, embrute tot.
Ah, vale.
Claro, sacseja la secreció aquella marró que té, xuc, 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 escatxique. Escatxique els mobles de la cuina, escatxique on sigui.
On sigui.
La tentació és aquesta, de ficar-li un palet, de netejar... No, només
no, no,
hi podem netejar amb una gasa el que li surt,
clar,
la brutícia que li surt al voltant de l'orella.
Que a més això és un moment, perquè li han ficat dos gotes.
Home, amb un gat...
No?
Un moment.
No, un moment, vull dir que...
Una mica de paciència.
Però que no es quitxarà gaire, que són dos gotes... Que li han posat?
Ah, bueno, sí, sí, però a vegades si ho tenen molt malament i tenen molta secreció, amb un gos, quan li fem al gos, sí, taca molt més que amb un gat, també.
Ja, però, escolta, per cert, parles per experiència?
Sí.
Ah, vale, vale.
Molta.
Val, val, és que... No...
Aquí ho fem cada dos per tres, perquè hi ha molts propietaris que l'animal no es deixa a casa i venen i li fem naps cada dia. Claro,
te deixa
la consulta guapa, saps?
Vale.
Sí, sí, però s'ha de fer...
Sí, sí, s'ha de fer.
No, bueno, a pues... vegades és una persona sola i un gat o no el pot agafar i ficar-li les gotes
no,
al mateix
sí,
temps.
No, que sí, ja estic quiet i que li caiguin
no,
bé i ara una m'ha caigut fora, ara no sé si n'hi ha caigut dos o tres a dins.
Claro, i nosaltres bueno, fiquem entre dues persones aquí, ho fem en un moment.
Clar, llavors, mira que fàcil que us ho posen, 973-266-388. Carrer Segrià número 11, truqueu abans, això sí, no et pots presentar aquí amb el gat. I si no, doncs bueno, si no, perícia, escolta, fer-ho a casa, però
bueno,
qualsevol...
Tenen que vindre primer per diagnosticar.
No, evidentment, qualsevol símptoma dels que han dit qualsevol, consulta, que és millor que et diguin, escolta, miri, no té res, però, escolta, perfecte, que no, que després ho deixem per més tard i es compliqui la història, que al final si les otitis van acaben sent duraderes i més sèries, sí que pot afectar ja a la capacitat d'escoltar.
Sí, es pot quedar, sí, sí, sí.
Molt bé, doncs, la otitis de gats. Entenc que com que m'has especificat otitis de gats, el proper dia o un altre dia parlarem de otitis de gos.
De gos, sí.
Ah, vale. Pues mira, un altre dia parlarem
de otitis de gos. Si la otitis és de una al·lèrgia alimentària, segurament, a més del tractament immediat per curar l'otitis del moment, canviarem l'alimentació.
Clar, 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 clar.
Farem proves i segurament...
Per això s'ha de mirar.
...soy hipoallergènic. Sí, s'ha de mirar, s'ha de
mirar. Per això s'ha d'anar al veterinari. Imma Sabaté, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la una, ja saps que és el moment en el que parlem de noves tecnologies, anava a dir, no. Parlem de salut i de nutrició, que no, que estem a dijous, que no és dimecres, no. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, bon dia.
Bueno, oye, eres versátil, ¿no? Podemos hablar de teléfonos móviles y de internet también.
También, si quieres, bueno, y también
de mí, ¿no?
También.
Ya, ya dije, al final, pon un nutricionista en tu vida, o pos al Cristian en tu vida, que podrás hablar de todo. Sobre todo de nutrición y de salud, pero vaya, voy a decir que tranquilo, que domino muchos temas. Va, bromes a par. Está Disanta Nutrición al carrer Alcalde Porqueres número 76, a internet, a les xarxes socials, busca Disanta Nutrición, busca el Cristian Didier, que a més fa vídeos d'aquells que t'arrenquen un somriure. Però tots tenen missatge, i aquesta és la gràcia, t'arrenquen el somriure, però tenen missatge, tenen la moralina, que diem, eh? Busqueu-los a les xarxes socials. Que empezó como un hobby, però ara veo que te gusta, esto de hacer vídeos ya.
Es que es muy buena artística, Ricardo. Aquí me sale un poco el yo artista, porque soy más científico, ¿no?
Bueno, al final les xarxes socials també ens ajuden amb aquestes històries. Parlem de salut i de nutrició i avui ho fem. Això ens ho heu preguntat més d'una vegada i ja en parlarem un dia, i amb temps, i no un dia, no, varios dies, el tema de les 5 menjades, si ara diuen que sí, si ara diuen que no, ja en parlarem de tot això. Però sí que és veritat que hi ha una menjada, que és el sopar, que si no la fas bé, t'afecta molt més que no pas, per exemple, el dinar. M'explico, és a dir, almenys jo, ho dic per personal, per experiència personal. Jo si sopo malament, sopo tard, o sopo molt, passo mala nit, i si passo mala nit no descanso i l'endemà ho noto. La cena, Cristian, a nivell nutricional, és tan important com qualsevol altra comida, però té este hàndicap que després nos vamos a dormir i que o la hacemos muy pronto o la hacemos de tal manera que le demos la menor faena posible, ¿no?
Bueno, es que claro, es un momento donde vamos a estar, normalmente estamos en vertical, la digestión claro. Funciona muy bien de manera vertical, pero cuando estamos de manera horizontal, cuando vamos a la cama, pues bueno, la digestión se ha alterado un poquito, ¿no? O sea que sí que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver también con los horarios, lo que tú has dicho. Pues hay personas que trabajan hasta muy pronto en la tarde y luego cenan más pronto, y el tiempo hasta que se van a dormir es más largo. Tiene que ver con todo aquello. Pero, de general, buscamos una cena un poquito más ligera digestivamente, porque de esa manera pues tenemos como un sueño más tranquilo, ¿no? Mm. Mucha gente se ve muy interrumpido el sueño por el tipo de cena que hace, ¿no? Entonces, queríamos hablar, pues, que si te parece bien, hablamos de unas cuantas recetas y un poquito cómo es el orden cómo debería ir la receta, ¿no?
No, que yo a mí me irá bien. Receptes d'aquestes... light, però quan dic light no vull dir light de calories, aquestes coses, o també, però d'aquestes que van bé per anar a dormir. ¿Hay algún ingrediente principal que no debe de faltar en las que nos vas a decir?
Las verduras, la cena siempre, el plato, digamos, la parte principal de tu plato deberían de ser las verduras. Y las formas de cocción ideales para las cenas o es el horno o es el cocido y el triturado, ¿vale? Uh-huh. Por eso funciona también un puré por la noche. O funciona muy bien, pues, unas verduras al horno con una merluza y un poco de arroz hervido de guarnición, por ejemplo. Esto es una receta que funciona muy bien. Yo pongo el horno, pongo pues unas cuantas verduras, a lo mejor un trozo de boniato, a lo mejor pues calabacín, berenjena, champiñones en el horno, con un trozo de merluza, lo hacemos un poquito, un papillote podemos hacer, y si quieres acompañarlo con un poquito de arroz de guarnición. Es una cena muy ligera, digestivamente es muy fácil, porque el horno lo que hace es, pues bueno, digamos, romper todas estas fibras que tienen las verduras y funcionan muy bien. Luego, si lo haces más tipo puré, lo que estás haciendo es triturar la fibra, y entonces funciona muy bien desde el punto de vista digestivo. Los purés pueden ser bastante completos, ¿no? Hay personas que solo hacen el puré y punto. Nutricionalmente se queda como un poco corto, ¿no?
Claro.
Pero os aconsejo utilizar un buen bol grande de puré y añadimos toppings, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no unos cuantos garbanzos? Pero muchas veces yo le digo a una persona, bueno, cenamos garbanzos, para la cena. Bueno, no estamos hablando aquí de los garbanzos con chorizo que te haces cada día o cada vez que haces. No estamos hablando de que al puré le pongamos unos cuantos garbanzos por encima o unas lentejas o guisantes, queda muy bien. No sé si lo has probado, pero el topping de garbanzo queda súper.
A mí me gusta, ¿eh? Sí. La verdad es que sí.
O huevo, un huevo pochado, ¿no? Funciona muy bien el puré y cuando mezclamos la legumbre o algún cereal con el puré queda bastante, digestivamente es muy fácil.
Oye, ¿y lo que es ensaladas crudas?
Exacto.
¿Esto también o cuesta más?
Bueno, a ver, la que más cuesta es la hoja grande.
Ajá.
La tipo la lechuga grande, la romana grande, todas estas hojas tan grandes. Digestivamente le cuesta un poquito más. A las personas que le sienta bien, no se meten la cabeza, ya me sienta bien, me va bien. Que la que funciona muy bien es tipo la espinaca, el canónigo, incluso la rúcula, la esquirola, funciona muy bien por la noche. Digestivamente tiene mejor respuesta, ¿no?, el intestino. Por ejemplo, unos tomates tipo pera sin la piel, queremos un poquito más de mejor digestión, le quitamos un poco la piel, o la col lombarda, que funciona muy bien por la noche también, y entonces tenemos que pues una mezcla de pues espinaca con tomate, con zanahoria, y podemos poner un poco de queso fresco, atún, aguacate, algún fruto seco. Es una cena muy completa, si te fijas. He nombrado alimentos proteicos, hidratos de carbono, incluso puede haber algo de legumbre también. Si nos animamos, incluso unos espirales, ¿no? En esta ensalada, una cena completísima.
Cristian, entiendo que sea la que sea, como mínimo, 2 horas antes de tumbarnos.
Bueno, eso depende del horario de la
persona. Si podemos, evidentemente.
Si puedes. También te digo que una cena así ligera, si te vas a la cama después, al cabo de media hora o así, normalmente no hay tanto problema con la digestión. Normalmente una ensalada de zanahoria con espinaca, tomatito, tal, y un queso fresco, digestivamente va rápido.
Joder, me lo comería ahora esto, además es un plato fresco, a mí me gusta, me da igual, en invierno también, ¿eh? Por cierto, nos quedan 2 minutos, pero preguntas clave, la pasta, ¿recomendable o no para la cena?
Claro que sí, es muy buena.
Vale.
Lo que pasa que pues intentemos más de acompañamiento, más mezclado, más de guarnición.
No el gran plato de macarrones o de espaguetis.
Claro, eso además, Lucas, no sé por qué, cuando hablamos de pasta, todo el mundo mentalmente se va a la carbonara o a la boloñesa.
Sí, es verdad, es verdad.
Es como pasta, no es de apellido boloñesa, no es de apellido carbonara. Que tiene muchos otros apellidos, conozcámoslos.
Vale.
Y hay una cosa que tenemos que hablar, que si no nos da tiempo lo hablamos en el próximo programa, son las cenas de los fines de semana.
Sí,
esas cenas de los fines de semana, donde todos estos bocadillos tan enormes, pizza, ¿me entiendes? Podemos encontrar una, por ejemplo, y te doy una pincelada.
A ver.
Pues una pizza de base de pollo, por ejemplo, una pizza de base de coliflor, también es una opción. También es una opción.
Parece que me hayas mirado el menú del fin de semana. Pero bueno, pero pasa en muchas casas, ¿eh? La pizza, el viernes de pizzas. Sí. El bocata de 2 palmos. Bueno, pues cuidado. Hay maneras más saludables de hacerlo, ¿eh? O hacerlo diferente el fin de semana, ¿eh?
Una vez, sí, como esa tradición, ¿no?
Vale.
Y además los niños crecen de esa manera. Es que el viernes es de pizza. De manera,
¿eh? Oye, el viernes de pizza, pero no está el martes de ensalada o el miércoles de espinacas. No existe, no tiene glamour. No sé qué pasa.
Muy bien, lo has descrito perfectamente, ¿vale?
Bueno, hem parlat amb el Cristian Didier del sopar, ja en parlarem, evidentment, però ja heu vist que ens ha donat moltes alternatives i que no hem d'anar a morir sempre al mateix plat i si no, doncs ja no sé què fer. És nutricionista i parlem amb ell de nutrició de salut, com tots els dijous. Cristian Didier, com sempre, un placer, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres ja ens n'anem directes a buscar les senyals horàries que ens indicaran que és la una de la tarda. Fem una pausa ràpida als serveis informatius de la cadena COPE i després tornem amb les escapades de COPE, de la nieve, amb el David Velasco, amb aquest cap de setmana, que potser meteorològicament no serà tan adient, però que ja no tenim el confinament comarcal i que, per tant, entre d'altres coses, podem anar a esquiar.